Mollet al dia.
Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a divendres 7 de març del 2025. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Avui té lloc el gruix de les activitats organitzades per l'Ajuntament de Mollet per commemorar el Dia Internacional de les Dones. A la tarda es farà una representació de crema de bruixes on es persegueix reivindicar les dones acusades de bruixeria i establir vincles amb realitats actuals. I la policia municipal ha multat a 240 usuaris de patinets elèctrics durant l'any 2024. La majoria de les multes són per circular per la vorera o zones de vianants. I comencen les declaracions dels afectats per l'agència de viatges Sol Guaraní de Mollet. Se'ls acusa de presumpte frau per vendre bitllets falsos. El cas es va destapar al setembre i aquests mesos hi ha hagut més afectats. I es reprèn l'activitat esportiva després de l'aturada majoritària per Carnaval. El Dema Grup Mollet jugarà aquest cap de setmana com a líder. I és que ahir va guanyar un partit ajornat davant el Barça per 76-83. Abans de començar, rebre una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
Mollet al dia, notícies.
I avui té lloc el gruix de les activitats organitzades per l'Ajuntament per commemorar el Dia Internacional de les Dones. Així, a les 12 d'aquest migdia ha tingut lloc la lectura del Manifest Institucional, un manifest que ha posat de relleu les noves amenaces a les quals s'han d'afrontar les dones, el neomasclisme i el seu impacte especialment entre els joves.
No podem ignorar que han sorgit posicions extremistes i reaccionàries que des de l'antifeminisme volen desmantellar les conquestes que tant ens han costat. El neomasclisme, un masclisme que s'alia amb la dreta feixista i ultraconservadora i que es disfressa de noves estratègies que se serveixen de les xarxes socials per generar odi i divisió, constitueix una amenaça creixent per als drets de les dones i la nostra llibertat. Aquest nou masclisme té un impacte especialment perniciós entre la gent jove.
La lectura del manifest ha anat a càrrec d'Anna Maria del Caño, del Club de Lectura Cel Obert, del Circ Joana Barcala. Tot seguit hi ha hagut l'actuació del grup d'empoderament teatral dirigit per Míriam Arto en col·laboració amb el Club Social La Llum. I aquest vespre, a les 8, amb la participació dels Diables de Mollet i Espia Dimonis, es farà la pujada tabalada. Anem a cremar les bruixes amb sortida de la plaça Prat de la Riba fins a arribar a la plaça de l'Església, on tindrà lloc la performance Totes Bruixes. La performance anirà a càrrec de Zoe Balash, qui porta 2 anys fent la seva residència a l'entitat Crap de Mollet. Zoe Balash ha explicat que per la creació artística d'avui ha fet una recerca de la caça de bruixes al territori i ha posat en valor el fet que la representació tingui lloc a la plaça de l'Església. Una actuació, ha dit Balash, que comptarà també amb suport audiovisual amb projeccions en directe.
En aquesta peça hi ha les arts visuals, hi ha projeccions en directe, i llavors s'han adaptat unes projeccions fent una mica de mapatge de lo que és l'arcada de la porta de l'església.
L'actuació pretén ser una relectura dels imaginaris. Segons la pròpia artista, la seva creació persegueix reivindicar la memòria de les dones acusades de bruixeria i establir un vincle amb realitats actuals. Zoe Balash.
Hi ha com una idea de crear un vincle entre el que és el llegat de la memòria històrica o tot allò que fa referent a la cultura popular i crear noves imatges nascudes des de la contemporaneïtat.
La performance Totes Bruixes s'iniciarà a 8:45 d'aquest vespre. En acabar hi haurà un recorregut històric per explicar què en sabem de les bruixes a Mollet a càrrec del director del Centre d'Estudis Mollet, Jordi Bertran. Les activitats commemoratives del 8 de març, avui divendres a Mollet, finalitzaran amb el directe al cívic en femení que organitza AMAM. Aquest directe al cívic, que com és habitual tindrà lloc al Centre Cívic de Camp Antiquet, comptarà amb l'actuació d'Anna Barrufet en format trio i la molletana Merit Fernández.
Mollet al dia, notícies.
I la Policia Municipal de Mollet ha interposat 259 sancions el 2024 per incomplir la normativa vigent respecte a la circulació de patinets elèctrics i bicicletes, i un total de 240 multes han estat per usuaris de patinets elèctrics pels 19 conductors de bicicletes. De fet, les dades també indiquen que al llarg de l'any passat un 23% dels accidents amb ferits han implicat bicicletes i patinets. La majoria de les sancions s'han interposat per circular sobre les voreres o per zones de vianants, amb 145 multes en total. Altres de les infraccions, tot i que en menor grau, han estat per circular més d'una persona per patinet, no respectar els semàfors o utilitzar auriculars. Aquestes infraccions les ha comentades David Moreno, regidor de Civisme a l'Ajuntament de Mollet.
Destaca de manera molt, molt important la circulació per la vorera o per zona de vianants. Sí, pràcticament tenim que 145 d'aquestes infraccions són degudes a aquest fet. Ja després, en segon lloc i d'una manera a molta distància, la segona infracció més usual, amb 34 denúncies en aquest punt, seria circular portant un passatger, és a dir, no respectant el número d'usuaris, que només és un, doncs a vegades amb dos, fins i tot tres persones s'han trobat circulant en patinet, i després ja en menor mesura, però també amb 15, per exemple, no respectar el semàfor o senyals prohibides, o, per exemple, circular amb mòbil o amb auriculars.
Des de la Policia Municipal s'han dut a terme campanyes adreçades a la prevenció de les conductes incíviques i a la reducció dels accidents de trànsit i les víctimes per aquest tipus de vehicles, tot en coordinació del Servei Català de Trànsit. Durant la campanya s'efectuen controls a zones sensibles de més afluència de patinets elèctrics i bicicletes, i concretament s'informa a les persones usuàries de la normativa sobre aquests vehicles i se sancionen les infraccions detectades. David Moreno ha assegurat que la prioritat del consistori molletà és reduir aquest tipus d'infraccions i sensibilitzar la ciutadania. En aquesta línia, el regidor ha avançat que tenen pensat per enguany dur a terme una nova campanya informativa per donar a conèixer la normativa.
L'objectiu prioritari és reduir aquest tipus d'activitats, i per això considerem que la prioritat és la sensibilització. Tenim prevista una campanya important respecte a aquest tema del patinet. Insistirem a campanyes en diversos mitjans i que sigui el més massiva possible, però, clar, també, encara que només sigui una minoria els que fan aquest tipus d'activitats que estan malament i són sancionables, també, si no funciona, s'ha de multar, la policia ha de posar infraccions a aquestes persones.
David Moreno ha remarcat la voluntat de sensibilització, afirmant que la sanció és el darrer recurs que s'utilitza per l'incompliment de la normativa, ja que aquells usuaris que és la primera vegada que cometen una imprudència poden fer un curs i quedar exemptes de la multa.
Si és la primera vegada que fan una infracció, en lloc d'automàticament rebre la multa, si fan un curs i l'acaben de manera correcta, no hi ha multa. Per tant, jo vull que el missatge quedi clar que hi ha una voluntat de prioritzar la sensibilització.
La campanya de civisme i seguretat en patinets elèctrics dels cossos policials dona continuïtat al programa de treball educatiu i preventiu anual de la Policia Municipal en termes de seguretat viària i mobilitat sostenible. Comencen les declaracions dels afectats per l'agència de viatges Sol Guaraní, acusada de presumpta estafa en la venda de bitllets d'avió. Els afectats van començar a declarar el passat 3 de març i els fets es remunten al setembre, quan un grup de persones presumptament estafades van donar a conèixer el cas. Tot i la voluntat de la propietària de resoldre aquests problemes, al llarg d'aquests mesos hi ha hagut més persones afectades. Aquest és el cas de la Griselda Elisabet Verdún, qui va comprar un bitllet per viatjar fins al Paraguai i en arribar a l'aeroport es va trobar que el seu vol no existia.
He venido aquí en esta agencia a comprar un billete. Cuando me fui al aeropuerto no pude viajar porque el billete nunca existió. Me volvió a cambiar fecha para el día 16 y el billete otra vez no existió. Otra vez me voy a la aerolínea, pregunto de vuelta, me dice, es tu agencia, tienes que llamar a la agencia. Entonces yo ya me empecé a desesperar, me empecé a desesperar, viajé, me fui con mi hija a otro lado, pagando de mi propio bolsillo.
L'afectada, amb residència a Alacant, ha vingut a Mollet expressament per demanar explicacions a la propietària de l'agència, que estava tancada en el dia d'avui. En declaracions a Ràdio Mollet, Griselda Elisabet Verdún ha reconegut que va començar a sospitar de l'agència la mateixa tarda que va comprar els vols.
Bueno, yo soy ignorante al caso, yo me compré el pasaje y al mismo momento que yo compré el pasaje, a la tarde me voy y averiguo sobre la agencia Sol Guaraní. Ya he visto un montón de reseñas, vi video, que allá había más de 70 personas en ese entonces, ahora no sé cuándo habrá. Y ya me asusté, ya empecé a averiguar un poquito más, ya vi de todo. Me quedé callada porque hasta que no llegó el día del viaje, pues no dije nada. Cuando ya me fui para viajar, que fue el día 12, me encuentro con un sopetón en la cara que me dice, tu vuelo no existe.
Una trentena de persones de tota Espanya estan citades a declarar com a denunciants fins al 2 d'abril en la investigació judicial que porta el jutjat número 3 de Mollet. A més, a la causa s'hi van sumar noves denúncies. Juan Pereira és un dels primers afectats i qui s'ha mogut com a representant de tots els afectats.
Ahora ya estamos en juicio y justo esta semana, el día 11, me toca declarar en contra de esta agencia y estamos formados por un grupo de aquí en Mollet de 30 personas que estamos siendo citados ya a declarar. Pero como que ellos hacen la reserva y no pagan el mayorista lo que hace automáticamente es cancelar. Y casi siempre el modus operandi con todos no cambia. Por eso es que ella dice siempre la misma cosa, el mismo guión.
El cas té com a investigats a Nídia Soledad Huerta i Adriano Mercedes com a propietaris de l'agència Sol Guaraní. També hi ha Omar Khalid, titular d'un compte de Bizum en el que es feien els pagaments.
Vine a donar sang al Mercat Vell. Som molt més que un banc de sang. Som un banc de vida. La nostra missió és assegurar que tothom que necessiti cèl·lules sanguínies, plasma, plaquetes, teixits o llet materna ho tingui quan i on ho necessiti. Divendres 7 de març de 9:45 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit. Organitza el Banc de Sang i Teixits.
I ara anem a l'àrea de serveis.
Bon dia. Una altra vegada els núvols són ben abundants a moltes comarques i de fet van deixant algunes pluges per bé que esporàdiques, locals, efímeres, poca quantitat d'aigua. Al llarg de les immediates hores anirà plovent amb una mica més d'esma cap a les comarques interiors de Girona, bàsicament cap a la serralada transversal i també al voltant del Montseny, així com alguna pluja una mica més important a les muntanyes de Tarragona, especialment les de l'Ebre, sempre amb aquest vent tossut de llevant o de gregal que farà que hi hagi mala mar, especialment a la costa daurada i la barcelonina. Ja diem, amb força núvols que aquesta tarda deixaran un panorama més aviat fresquet. Al cap de setmana també esperem núvols. De fet, demà hi haurà pluges d'una forma més continuada a les comarques de Girona, sobretot al voltant de la serralada transversal, i també compta amb la traca de tempestes que cauran la nit de dissabte, diumenge i diumenge de matinada i al matí a tot el país. Bona nevada al Pirineu i ja el diumenge a partir del migdia s'obrirà molt el cel. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies a Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, és la farmàcia Martínez del carrer Diputació número 9 al barri de l'Estació del Nord. I ahir dijous l'Acadèmia Molletana Gut Idiomes va celebrar l'acte de lliurament de diplomes als 5 alumnes que han aconseguit superar el nivell Proficiency C2 en anglès, la certificació més alta que es pot obtenir en aquest idioma. La majoria dels alumnes que porten estudiant a l'acadèmia des de petits han assolit aquesta fita gràcies al seu esforç i a la dedicació del centre. Aquest és el cas de la Laura Trias, qui des de ben petita que estudia a l'Escola d'Idiomes Molletana i ara ja ha assolit el nivell C2.
Jo vaig començar aquí amb 4 anys i ara m'he tret el Proficiency amb 21, o sigui que porto pràcticament aquí tota la vida i bueno, ara ho trobo una miqueta a faltar i tot. Bueno, sempre he tingut clar que volia ser professora d'anglès, llavors sí, els meus pares sempre havien dit que mínim fins al FIRST, però al B2, i ja després, com que jo volia arribar una miqueta més, doncs sí, sempre he tingut clar que volia arribar fins al C2 i mira, no sabia si me n'arribaria a treure, però sí.
En total han estat 5 les persones que han aprovat l'examen, que el van fer el passat mes de novembre. El cap d'estudis i professor del curs de Proficiency, Kilian Juste, ha destacat que es tracta del nivell més alt de llengua anglesa que una persona pot aconseguir.
És el nivell més alt amb diferència, és a dir, és nivell superior al que seria un natiu mitjà. Un natiu tindria problemes per aprovar aquest examen, no? És un tipus d'anglès molt formal, molt acadèmic, aleshores això li dona encara més mèrit al fet de que no només tinguem gent que l'aprova, sinó la quantitat de gent que cada any tenim alumnes que preparen. És difícil trobar centres que preparin alumnes regularment, que tinguin grups any sí i any també.
Des de l'Escola d'Idiomes han volgut posar en valor aquesta fita aconseguida i en el dia d'ahir van fer l'entrega dels diplomes als 5 alumnes que van aprovar el nivell C2. Segons ha dit Kilian Juste, és un nivell fàcil i agraït d'ensenyar.
Bé, d'entrada ha sigut fàcil perquè són gent que venen ja molt motivats, amb molta afinitat per l'anglès, per l'idioma, amb ganes d'aprendre. Aleshores, és un nivell molt agradable d'ensenyar perquè qualsevol cosa que es prepari funcionarà molt bé a la classe. Per tant, és molt, molt, molt satisfactori.
Una altra de les noies que s'han tret al nivell Proficiency ha estat l'Irene González. En el seu cas ha estat la pròpia exigència la que l'ha portat a treure's al nivell C2. A més, igual que l'altra companya, està estudiant filologia anglesa per ser professora d'anglès.
És que jo sempre he estat una persona molt ambiciosa i sempre he volgut ser la millor d'alguna manera, no? Llavors, jo em vaig ficar a la carrera. De fet, jo vaig parar d'estudiar durant un any quan vaig començar la carrera pensant que més o menys et podia compensar el nivell que podries tenir estar en una acadèmia privada, però em vaig donar compte que volia més i que la carrera és més, sobretot, a escoltar, més que parlar-lo i practicar-lo i aprendre costums i coses. Llavors vaig continuar per això i fins, vull dir, fins the sky's the limit, no? They say. I així va ser com ho vaig fer.
A l'acte hi van assistir les famílies dels alumnes i va comptar amb un vídeo de responsables d'escoles angleses destacant la dificultat i excel·lència que suposa obtenir el nivell C2. També hi va ser present el regidor Raül Broto. I la llibreria Lilla de Mollet ha acollit aquest dijous la presentació d'un llibre que parla sobre el feminisme a Palestina. Sota el títol Palestina, un feminisme de l'alliberació, Nadia Elia, autora del llibre i activista, planteja l'ús i abús de la violència de gènere a la qual es veuen sotmeses les dones palestines, així com el seu paper destacat en la resistència del poble palestí. Oriol Rizek és editor i traductor de l'obra.
Com a tal, és la unió de dos articles que l'autora Nadia Elia, que és una activista i sobretot professora d'estudis de gènere, fa un repàs de la presència de les dones en el moviment de resistència palestina i a la vegada deconstrueix bastant la visió feminista occidental respecte a les necessitats de dones i de persones queer a Palestina, que no són les mateixes necessàriament que les de les dones o les persones queer a la resta del món, perquè són lluites localitzades i que estan sempre entrelligades a les circumstàncies amb l'ocupació.
La jornada organitzada conjuntament amb la xarxa de suport a Palestina del Vallès Oriental ha servit per indagar les circumstàncies universals que pateixen les dones, però com aquestes es viuen en una zona com és Palestina, ho explica Oriol Rizek.
Ens trobem la situació de que es viu en una sèrie de circumstàncies que poden ser raonablement universals o un patriarcat al que enfrontar-se, que és un patriarcat com el que puguem tenir aquí, però que es veuen atrevessades per l'ocupació. Llavors tenen una opressió social transversal i a més aquestes que ja afecta tota la societat, que té efectes en la seva pròpia lluita, en la seva pròpia existència, més enllà de dones o persones queer.
El traductor i editor del llibre ha afegit que Palestina, un feminisme de l'alliberació, també pretén aconseguir suport pel feminisme de Palestina des de l'àmbit internacional.
Ho estructura sobretot com una forma d'aconseguir suports per la causa palestina des del feminisme internacional, que es declara interseccional, i que de fet ella, però que no donen suport a una causa palestina, sempre li donen un suport condicional a una visió sobre les dones i les persones queer provinent d'Occident, en el que aquestes lluites s'han fragmentat molt més o s'han posat una necessitat sobre la taula que són molt més emmarcades del que es volen declarar.
La presentació del llibre ha finalitzat amb un col·loqui que ha creat un debat entre el feminisme de Catalunya i el poble palestí. I Mollet del Vallès es vestirà de festa demà dia 8 i diumenge 9 de març amb la celebració del Dia d'Andalusia organitzat pel Centro Cultural Andaluz de Mollet. L'esdeveniment tindrà lloc al Mercat Vell i comptarà amb diverses activitats culturals i tradicionals. Dissabte, a 6:45 de la tarda, tindrà lloc la primera de les activitats. El Mercat Vell acollirà les actuacions dels quadres de ball i flamenc. D'aquest inici d'actes n'ha parlat Charo García, presidenta del Centre Cultural Andaluz de Mollet.
El sábado 8 de marzo en el Mercat Vell, a partir de las 18:30, pues tendremos la actividad de la celebración más festiva, digamos, con los cuadros de baile de la entidad, Coro Rociero Amigos del Rocío, y la presentación del cartel de Semana Santa y, como no, también Coplas por Cádiz, un grupo que nos va a trasladar un poquito a ese carnaval gaditano.
L'endemà, diumenge 9 de març, la jornada començarà amb una missa rociera a 9:45 del matí a l'església de Sant Vicenç, una missa que la presidenta ha fet una crida a presenciar-la si no s'ha vist mai.
La missa pues estarà cantada por el coro de nuestra entidad, Amigos del Rocío. Además, haremos una ofrenda de alimentos, con lo cual toda aquella persona que quiera colaborar ya sabe que siempre intentamos aportar nuestro granito de arena a los más necesitados y que será recogido para Cruz Roja. Y bueno, pues es una misa diferente para aquel que nunca haya ido a una misa rociera, pues se sale un poco de lo normal. Los cantos son cantados por el coro de la entidad, aunque el salmo y demás está hecho por el Monsen, que no sé si será Monsen Jean o Monsen francés, no tengo ni idea cuál de los dos oficiará la misa, pero bueno, que es diferente y que yo creo que el que no ha visto nunca una misa rociera puede verlo porque le va a gustar.
Seguidament, si el temps ho permet, es farà una petita cercavila per acabar fent la hissada de bandera a la plaça Prat de la Riba i un posterior recorregut que finalitzarà el Mercat Vell amb un brindis d'honor.
Seguido de ese pasacalle, si el tiempo no lo permite porque hay previsión de agua, esa izada de bandera en la plaza Prat de la Riba, y luego pues si no lo permite el tiempo haremos un recorrido nada habitual, que sería dar la vuelta a Prat de las Pruneras y entrar otra vez por Rambla Balmes, calle Barcelona, hasta terminar en Mercat Vell, donde el pica pica este año se hará allí, ya que estamos trasladados los dos días, pues hemos querido también que el pica pica se celebre allí, así que eso va a ser nuestros dos días importantes d'Andalusia.
Amb aquest programa, Mollet del Vallès celebrarà el Dia d'Andalusia, que per qüestions d'espai s'ha hagut de fer una setmana més tard del dia oficial, que va ser el passat divendres 28 de febrer.
Mollet al dia, els esports.
I després de l'aturada per les festes de Carnaval el passat cap de setmana, els equips sèniors de Mollet tornen amb les piles carregades per continuar la Lliga. En futbol, el club de futbol Mollet Unió Esportiva s'enfronta al Tossa Unió Esportiva a camp contrari. Serà aquest diumenge i és un rival que lluita per entrar a les primeres posicions del podi. I partit difícil també per la Unió Esportiva Molletense, que també juguen diumenge a camp contrari. Ho fan contra el Canyelles, el líder de la classificació. Ja qui té les coses més fàcils aquest cap de setmana és la Lourdes, que juga diumenge també a camp contrari davant l'Atlètic Vallès, equip cué de la Lliga. I en futbol sala, la Unió Futbol Sala Mollet reben dissabte a casa la Unió Llagostense, segon classificat. I en hoquei, l'activitat continua aquest cap de setmana. L'equip femení primer ve de perdre per 5-2 el cap de setmana passat i aquest dissabte intentaran revertir el resultat contra l'Arenys de Mar. Per la seva banda, l'equip masculí a segona són líders després de la victòria la setmana passada davant el Mataró i aquest cap de setmana descansen i intentaran mantenir lideratge a les 9 jornades que tenen per davant. I en bàsquet, el Dema Grup Mollet no descansava la setmana passada i s'imposava per 94-79 al Club Bàsquet Sal i tot just ahir jugaven un partit contra el Barça ajornat i el guanyaven. Això els fa arribar aquest cap de setmana contra el partit davant el Manresa com a líders de la classificació. I un darrer punt de bàsquet, l'equip femení del Sant Gervasi femení a Supercopa, que es troba en posicions de descens, s'enfronten al Wicolors Premià a camp contrari i l'equip masculí a primera juguen dissabte contra el Sant Gregori. I fins aquí l'informatiu. Abans de marxar, repassem titulars. I avui té lloc el gruix d'activitats organitzades per l'Ajuntament per commemorar el Dia Internacional de la Dona. I la Policia Municipal ha multat 240 usuaris de patinets elèctrics durant l'any 2024. I comencen les declaracions dels afectats per l'agència de viatges Sol Guaraní de Mollet. I es reprèn l'activitat esportiva després de l'aturada majoritària per esports i tornen aquest cap de setmana a jugar els respectius partits. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem el proper dilluns. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Mollet al dia, un programa produït pels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet.